La Generalitat assumeix que començarà l'any 2025 sense pressupostos. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El govern prorrogarà demà els pressupostos de l'any 2023, els últims que hi ha aprovats, un cop s'ha fet evident que no en podrà tenir nous pressupostos abans de l'1 de gener, Joan Bota.
Ho ha avançat la consellera d'Economia, Alícia Romero, al matí de Catalunya Ràdio, on ha llançat aquest advertiment als seus socis d'investidura, Esquerra i Comuns.
És veritat que una pròrroga pressupostària suposa que el que s'incorpora en el pressupost és el mateix que l'últim any aprovat, en el cas del 23, quan estem parlant de 33.000 milions d'euros, gairebé 5.000 menys del que podria ser amb un pressupost aprovat.
La consellera Romero reclama a Oriol Junqueras que, en el seu retorn a la presidència d'Esquerra, acceleri les negociacions.
També al matí de Catalunya Ràdio, però Junqueras, que avui recupera les regnes del partit, ha mostrat fredor amb els socialistes i el mateix val pels tercers en discòrdia, els comuns.
Anem a la seu d'Esquerra, Barcelona. Albert Prat, bon dia.
Bon dia, Junqueras. Vol marcar un punt i a part en la manera de negociar amb els socialistes i ja ha advertit que Esquerra serà més exigent a partir d'ara. El nou líder del partit ha traslladat aquest missatge a la primera reunió de la direcció després de passar pels micròfons d'aquesta casa.
Si no compleix, doncs no pot esperar que hi hagi nous acords, perquè és de sentit comú que ningú arriba a acords nous amb aquell que incompleix els acords que hi ha.
Mentrestant, a Madrid, avui aquest matí, ha declarat al Tribunal Suprem el suposat comissionista del cas Koldo, Víctor de Aldama. Amb alguna sorpresa a Madrid, Paula Brujats?
Doncs no ha fet noves revelacions. S'ha limitat a insistir que l'exministre Ábalos i la seva mà dreta Koldo García van cobrar comissions de la trama corrupta, ha portat converses de WhatsApp com a prova i ha tornat a dir que va pagar 15.000 euros al número 3 del PSOE. La principal sorpresa d'avui, que de Aldama s'ha presentat al Suprem acompanyat pel líder ultra de l'empresa Desocupa, Daniel Esteve, que l'ha escortat a l'entrada i a la sortida del tribunal.
La marató de 3CAT per les malalties respiratòries tanca el marcador del programa fregant els 6 milions i mig d'euros. La xifra definitiva, però, la sabrem el mes de març, perquè fins llavors es poden continuar fent donatius.
El director de la Fundació La Marató, Lluís Bernabé, posa l'accent a la xifra històrica de voluntaris i activitats en aquesta edició.
La ciutadania s'ha tornat a mobilitzar i a fer possible que ni més ni més que 230.000 joves de tot Catalunya coneguin les malalties respiratòries, que un milió de persones hagin organitzat activitats populars.
Al Catalunya Migdia també parlarem del judici a un avi acusat d'haver abusat de les seves 5 netes quan les nenes tenien entre 9 i 13 anys. I a Síria, els nostres enviats especials han aconseguit entrar en un laboratori de Captagon. És un estimulant amb efectes similars al que tenen les amfetamines i que s'havia convertit en una de les grans fonts d'ingressos del derrocat règim de Bashar al-Assad. Anem a Damasc, Marial Bagilabert.
És en un xalet de luxe als afores de la capital siriana. Allà s'han trobat 500 quilos de pastilles a punt de ser distribuïdes. Els veïns, que encara no gosen parlar gaire, diuen que estaven custodiats i gestionats per militars.
I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Lamine Yamal no podrà jugar al cap de setmana al Barça Atlètic de Madrid.
Les proves mèdiques han confirmat que té un esquinç de grau 1 al mateix turmell que ja s'ha lesionat aquesta temporada i, segons el comunicat del Barça, Lamine estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa. Per tant, podria tornar a jugar per la Supercopa d'Espanya de mitjans de gener. Lamine es va lesionar al partit d'ahir, que va acabar amb derrota blaugrana per 0-1 amb el Leganés. Al Catalunya Migdia, entrevista amb Alexia Putellas. De fet, l'entrevista és al Tot Costa. Sentirem un fragment al Catalunya Migdia. I també sentirem Laura Ester, que avui ha anunciat en 34 anys que es retira a final de temporada, i estem parlant d'una de les esportistes catalanes amb millor palmarès.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs l'autovia 2 es manté tallada des d'aquesta matinada a Granyanella, a la Segarra, direcció Lleida, per un camió bolcat. Els bombers encara treballen per retirar la càrrega, que s'ha escampat i vessat. S'està desviant la circulació per la calçada lateral. A la C14 hi ha cua a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, en direcció a la Seu, a causa d'obres. I a Barcelona, l'antídot a la ronda litoral de Fòrum, a la Barceloneta, direcció Llobregat.
Això pel que fa a la mobilitat. A veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Com comencem la setmana? Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia. La comencem amb anticicló, tranquil·la, serena, ara mateix, gairebé a tot arreu, i sí que demà tindrem més intervals de núvols, sobretot durant la tarda, amb un cel molt més entelat, fins i tot la propera matinada, i també demà al matí, amb més bancs de boira, i probablement la propera nit tornarà a ser especialment freda.
Gràcies, Mauri. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. El govern no li queda altra opció i aprovarà demà una pròrroga dels pressupostos vigents davant la impossibilitat de poder-ne tancar uns de nous abans que s'acabi l'any enmig d'unes negociacions estancades amb Esquerra Republicana i amb els comuns. L'anunci que s'aprovarà aquesta pròrroga l'ha fet la consellera d'Economia en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, en què s'ha mostrat confiada igualment a poder arribar a una entesa, sobretot un cop aclarida la nova direcció dels republicans, Núria Oriol.
Dues setmanes abans que arribi el 2025, l'executiu es veu forçat a maniobrar i donar llum verda a una pròrroga tècnica dels últims pressupostos operatius per fer funcionar el país, que són els del 2023, aprovats durant el mandat aragonès. La consellera Romero admet que no és el millor escenari i miren cap als socis preferents, republicans i comuns, per poder avançar en les converses, els convida a aquesta reflexió.
És veritat que una pròrroga pressupostària suposa que el que s'incorpora en el pressupost és el mateix que l'últim any aprovat, en el cas del 23, però estem parlant de 33.000 milions d'euros, quasi bé 5.000 menys del que podria ser amb un pressupost aprovat. També hi ha mecanismes per poder agilitzar això. De fet, en el decret que aprovem demà portem alguns elements de millora en la gestió, per exemple, que pugui aprovar el Departament d'Economia modificacions de partides de manera més ràpida.
Malgrat tot, la titular d'Economia s'ha mostrat confiada que el govern arribi a una entesa amb uns i altres. Amb els comuns veu les negociacions força encaminades, mentre que amb els republicans espera que Oriol Junqueras al capdavant d'Esquerra s'imposi almenys l'empatia com a exconseller i es puguin reactivar les converses.
És veritat que Oriol Junqueras ha sigut conseller, per tant, home, sí que és veritat que podria tenir sensibilitat, no?, per saber les dificultats si no tens pressupost, no?, coneix els límits i coneix els condicionaments i esperem, doncs, que això, òbviament, ens ajudi a arribar a un acord.
I mentre els nous pressupostos continuen a l'aire, la consellera assegura que el govern continua avançant en l'arquitectura del nou finançament singular per Catalunya, la pedra angular de l'acord d'investidura segellat amb els republicans per l'investidura d'Illa, i garanteix que estarà a punt durant el primer semestre de l'any que ve, tal com fixa el pacte, i aprofitar per celebrar l'anunci de l'executiu espanyol d'activar la condonació d'un 20% del deute de la Generalitat amb el FLA, uns 16.000 milions d'euros. Una reivindicació en recordat d'Esquerra, però que també assegura que és seva, del PSC, i ha concretat que suposaria 1.500 milions d'estalvi per als propers anys, 250 l'any que ve.
Doncs tot i aquestes paraules de la consellera Alícia Romero, la veritat és que Oriol Junqueras s'ha estrenat avui com a nou president d'Esquerra Republicana, marcant distàncies amb els pressupostos del govern de Salvador Illa. Junqueras ha advertit als socialistes que primer han de fer els deures.
El Partit Socialista ha de decidir si vol complir o no, i si no compleix, doncs no pot esperar que hi hagi nous acords, perquè és de sentit comú que ningú arriba a acords nous amb aquell que incompleix els acords que ja hi ha. Per exemple, respecte a la condonació del FLA, els protocols relacionats amb el traspàs del sistema de rodalies, té molta feina per fer.
Són declaracions d'Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio, just abans de dirigir la primera reunió de la nova direcció d'Esquerra. Anem cap a la seu del partit per saber com ha anat aquesta reunió. Barcelona, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Junqueras vol marcar el tempo als socialistes i avui ha traslladat al seu nucli dur que no hi ha cap pressa per parlar amb el govern. El nou líder d'Esquerra ha tornat al mateix despatx dels últims 13 anys amb la intenció, això sí, de canviar la manera com s'han fet les coses fins ara. Una clara esmena a l'estratègia negociadora de Marta Rovira i Pere Aragonès. Avui, primera reunió gairebé de tràmit perquè les carpetes més controvertides, més espinoses, s'han deixat per la setmana que ve. Elisenda Alemany, la mà dreta de Junqueras, que avui també s'ha estrenat com a portaveu, ha llançat aquest missatge als qui temen que Junqueras faci una purga.
Calma i tranquil·litat. Aquesta direcció nacional és la direcció nacional de tothom. Dels que siguin més crítics, dels que ho siguin menys. Ara sí, de tots els que vulguem remar a favor perquè aquest partit se'n surti.
Pengen d'un fil Josep Maria Jové i Marta Vilalta al Parlament de la corda de Marta Rovira i els exconsellers Esther Capella i Joan Ignasi Helena estan cridats a tenir-hi un paper important.
Doncs Esquerra Republicana, que marca distàncies amb els pressupostos del govern de Salvador Illa, i els altres socis del govern, els comuns, també avisen que les negociacions d'aquests pressupostos estan estancades i que no avancen al ritme que ells voldrien. La coordinadora del partit, Candela López, ha demanat al govern fets i no paraules i l'ha animat a aprovar el règim sancionador de la llei de l'habitatge com a gest que podria desencallar les negociacions.
Les negociacions de pressupostos a nivell de Catalunya no estan avançant, estan molt aturades. Estem demanant celeritat amb el tema del règim sancionador com una primera mostra que ha de permetre, doncs, aquesta bona voluntat convertint-la en fets concrets.
Igual que el govern, els comuns confien que les negociacions s'accelerin ara després del Congrés d'Esquerra Republicana. I mentrestant, a Madrid, el presumpte cervell de la trama Koldo, l'empresari Víctor de Aldama, ha declarat durant més de 3 hores davant del jutge del Tribunal Suprem. Aldama ha tornat a apuntar cap a l'exministre socialista José Luis Ábalos i, sobretot, contra la seva mà dreta, Koldo García, pel cobrament de comissions. Això sí, de proves, pràcticament no n'ha portat cap. Només uns whatsapps en converses sobre adjudicacions del govern espanyol. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, sí. De Aldama ha marxat del Suprem sense haver fet cap nova revelació i sense portar cap prova de pes. El que més ha sorprès avui, de fet, és que s'ha presentat aquí acompanyat pel líder ultra de l'empresa de Desokupa, dedicada als desnonaments extrajudicials, Daniel Esteve, que ha escortat Víctor de Aldama a l'entrada i a la sortida del tribunal. Davant del jutge, l'empresari no ha escalat la seva ofensiva contra el govern espanyol, s'ha limitat a apuntar a José Luis Ábalos i a Koldo García, ha insistit que tots dos es van embutxacar comissions de la trama corrupta i ha entregat diverses converses de WhatsApp per demostrar-ho. El govern espanyol demana tranquil·litat. Avui han tornat a negar totes aquestes acusacions i el ministre de Transports, Òscar Puente, ha presentat al Suprem l'auditoria del seu ministeri que nega cap irregularitat.
Todo lo que ha dicho este señor en sede judicial en lo que se refiere a los contratos del ministerio, pues es absolutamente falso. Nosotros acreditamos que lo que dice es falso. Y lo hacemos de una manera muy seria, lo hacemos con un informe y con un escrito que yo mismo firmaré hoy por la mañana y presentaré ante el Tribunal Supremo.
Aldama ha tornat a apuntar avui sense proves cap al PSOE, en concret cap al seu número 3, Santos Cerdán. Ha dit que li va pagar 15.000 euros de comissions. Avui era el torn de Víctor de Aldama aquí al Suprem. Demà li toca venir a Koldo García, que haurà de declarar. És una setmana clau als tribunals per aquest cas, que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, veu un via crucis per Pedro Sánchez.
Esta es la semana fantástica de la corrupción, o mejor dicho, los 8 días de oro. Y fijaros que vienen de un año difícil de superar. Lo de diciembre ya es directamente minuto e imputado. Y lo de esta semana, un auténtico carrusel judicial.
Avui i demà Cascoldo i demà passat és la parella de Sánchez Begoña Gómez que ha de tornar al jutjat a declarar com investigada pels seus negocis amb la Complutense. Divendres li tocarà també anar-hi a la seva assessora a la Moncloa.
D'aquí un parell de minuts serà un quart de 3 de la tarda. La marató del 3CAT per les malalties respiratòries ha tancat el marcador del programa celebrat ahir amb la xifra de 6.434.613 euros, pràcticament 6 milions i mig. És una xifra superior a la que va aconseguir l'edició de l'any passat dedicada, recordeu, a la salut sexual i reproductiva, i se situa a un nivell mitjà en relació al conjunt dels programes que s'han fet fins ara. Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Això sí, aquesta ha estat una de les edicions que han mobilitzat més voluntaris i més activitats divulgatives.
Sí, per tot plegat, el director de la Fundació La Marató, Lluís Bernabé, en feia una valoració molt positiva i recordava que hi ha temps de fer més donatius fins a finals del mes de març.
La ciutadania s'ha tornat a mobilitzar i a fer possible que ni més ni més que 230.000 joves de tot Catalunya coneguin les malalties respiratòries, que un milió de persones hagin organitzat activitats populars, que milers de donants hagin aconseguit una xifra extraordinària de 6 milions i mig d'euros, que s'incrementaran fins al 31 de març.
Quan es tanqui el marcador final, al març, començarà el procés per dedicar tota aquesta recaptació a la recerca per millorar els diagnòstics i els tractaments de les malalties respiratòries, unes patologies molt prevalents que provoquen moltes morts a tot el món i que a casa nostra afecten almenys 2 milions de persones.
Ha arrencat a l'Audiència de Barcelona el judici contra un jubilat de Moià, el moianès, acusat d'agredir sexualment les seves 5 netes quan tenien entre 9 i 14 anys durant 14 anys. S'enfronta a una petició de pena màxima de 52 anys de presó. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. A aquesta hora estan declarant les víctimes i ho fan a porta tancada per explicar allò que recullen els escrits d'acusació. Que l'avi les portava a un annex de casa seva que antigament havia fet de botiga per jugar. Els Mossos, en escorcollar l'espai, van trobar diverses joguines sexuals. Agressions sexuals que en dos casos es van allargar fins a 14 anys, fins al 2020. Segons han informat fonts de l'acusació particular aquesta emissora, demà, quan acabi el judici, demanaran que l'home entri a la presó. Ja ho van demanar mentre s'investigava el cas, però el jutge no ho va acordar i li va imposar diverses mesures cautelars que no ha complert totalment. Segons aquestes fonts, s'ha saltat en dues ocasions la mesura d'allunyament de les víctimes. El judici continuarà demà.
I mentrestant, a França, Dominique Pellicot, l'home jutjat per agredir sexualment la seva dona durant 10 anys i permetre que també la violessin desenes d'altres homes, ha tornat a intervenir avui a la recta final de la vista oral del seu judici. Assegura que és tan culpable com la cinquantena d'acusats més i ha lloat el coratge de la seva exparella durant tot el judici. El veredicte d'aquest cas s'espera per dijous d'aquesta setmana. A París, Isabel Galí.
Bon dia. Avui els 51 acusats tenien l'opció de dir l'última paraula abans de la sentència, però no tots han volgut parlar. Són molts, la majoria, els que es declaren innocents, víctimes també de Dominique Pellicot. Només 15 han reconegut les violacions comeses a Gisèle Pellicot i d'aquests només 9 avui se li han disculpat. El principal acusat, Dominique Pellicot, ha demanat de nou perdó a la seva exdona i a tota la família per haver-los fet patir durant aquests 4 anys. Ha lloat el coratge de Gisèle Pellicot i també ha donat les gràcies a la seva advocada Beatriz Navarro per no haver-li permès deixar-se morir, malgrat saber que molt probablement li caurà la pena màxima. La mateixa Navarro ha reproduït al sortir de la sala les paraules finals.
S'ha excusat a la família principalment. També m'ha donat les gràcies, efectivament. I després tenia la necessitat d'expressar els seus darrers sentiments sobre el que ha viscut aquests 3 mesos i mig. I era important que ho fes. Eren les seves últimes paraules i calia que passés per aquí.
A la sortida de la sala de l'audiència, avui Gisèle Pellicot tenia l'expressió més relaxada. S'ha acabat per ella un judici duríssim que alhora l'ha ajudat a remuntar una vida que considerava perduda. Avui sí que s'ha aturat a parlar amb almenys 3 dones que l'han felicitada per la seva fortalesa i l'han animada a seguir endavant.
Passant gairebé 2 minuts d'un 2:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida anem a Síria.
Catalunya migdia.
Arriba la venda privada exclusiva per clients amb targeta El Corte Inglés, amb descomptes de fins al 30% amb més de 1.000 marques de moda, accessoris, sabateria, esports, llar, per a farmàcia. Tan sols fins al 16 de desembre, venda privada en exclusiva per clients amb targeta El Corte Inglés. Targeta emesa per financiar El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulteu-ne les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès, a la botiga, a la web i l'app.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Cada Nadal tens una cita molt especial. Guineus, roses, asteroides, aviadors i el petit príncep. Tots t'esperen. Estàs a punt?
El petit príncep. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades a elpetitprincepmusical.cat.
L'essencial és invisible als ulls.
És Nadal i has de saber que la màgia està en tu. La veus? Torna a la planta 2.5 del Corte Inglés, el lloc on els teus somnis es fan realitat. El Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts d'un 2:15. Primer missatge de Bashar al-Assad des que va abandonar Síria i es va haver de refugiar a Moscou. A través d'un comunicat per escrit, nega que planifiqués mai abandonar el país i assegura que va estar coordinant les tasques militars fins al dia 8, quan les forces islamistes, a les quals qualifica de terroristes, van prendre el control de la capital de Síria, de Damasc. La caiguda de l'Assad ha tret a la llum els laboratoris de droga que utilitzava el règim per tal de finançar-se i evitar les sancions internacionals. Síria s'havia convertit en un gran exportador de captagon, un estimulant amb efectes similars a les amfetamines de gran consum al Pròxim Orient. Els nostres enviats especials a Damasc, el José Antonio Rodríguez i la Marialba Gilabert, han visitat un d'aquests laboratoris ara desmantellat. Marialba, bon dia.
Bon dia. Jo diria que dels més grans que hem vist fins ara. Era en un xalet de superluxe, als afores de Damasc. És una gran casa amb jardí, piscina, barbacoa. Té una zona per viure i una zona annexa. Allà és on fabricaven amb maquinària i productes empaquetats, amb sacs i amb bidons enormes, les anomenades pastilles de captagon. Les amagaven en càpsules medicinals, en alguns casos, o les camuflaven en boles de plàstic, en d'altres. Avui, Ibrahim, el comandant del que ell anomena Exèrcit d'Alliberament, que custodia aquest laboratori, ens explicava això.
Vam venir perquè la gent del poble ens va informar que aquí hi havia una fàbrica de captagon. Quan un equip nostre va arribar a la fàbrica, els que hi eren havien fugit. Eren militars, una unitat que ho gestionava tot i pertanyia a la Brigada 14.
La Brigada 14, molt temuda per la seva crueltat, és la que comandava precisament Mahir al-Assad, el germà del president Bashar al-Assad. No gaire lluny d'aquest immens xalet n'hi ha un altre molt de semblant amb el despatx particular de Mahir, en una finca pràcticament idèntica. Allà hem vist desenes de caixes de joies buides tirades per terra, documents, roba interior de dona i la seva gorra de plat i els seus galons de tinent coronel abandonats.
I mentrestant, gràcies Marialba, els kurds que controlen el nord-est de Síria demanen a les noves autoritats islamistes de Damasc que acordin la transició. Demanen un repartiment dels recursos econòmics i la participació de les dones en el procés polític, a més d'un alto el foc a tot el territori de Síria. Tot quan Turquia ha intensificat els bombardejos sobre objectius kurds i intenta acostar-se als islamistes sirians. Enviat especial a Kamishli, al Kurdistan sirià, Jordi Brascó.
Als afores de Kamishlo es pot veure què passa quan combines un bombardeig i diversos camions carregats d'explosius. Una escena postapocalíptica amb una desena de vehicles destrossats i una vintena de bombes encara pendents d'explotar sobre l'asfalt. Els camions eren propietat de l'exèrcit de l'Assad i els kurds se'ls havien adjudicat després de la caiguda de l'antic règim. El bombardeig estava dirigit des de Turquia, que vol evitar que aquest material militar abandonat acabi a mans de les forces kurdes. El ministre d'Exteriors de l'autoritat autònoma liderada pels kurds, Fanar al-Gaed, té clar què temen els turcs.
Les àrees que practiquen la descentralització, la democràcia i la garantia de drets per a les minories, ja siguin racials o ètniques, no agraden a Turquia, que té por que aquest model s'estengui dins del seu estat.
Turquia vol aprofitar aquest moment en què la nova Síria tot just s'està construint per establir lligams forts amb l'Organització d'Alliberament del Llevant, l'HTS, que controla Damasc. Ahir el ministre de Defensa turc oferia entrenament militar a la nova administració. Aquí, al nord-est, també volen convèncer l'HTS i ja assumeixen que hauran de renunciar a l'exèrcit kurd.
I en paral·lel a tot plegat, la Unió Europea envia un representant diplomàtic a Síria per tal d'establir contacte amb les noves autoritats d'aquest país. És un primer pas, mentre els 27 discuteixen avui com relacionar-se amb el nou govern, a qui exigeixen fets i no només paraules. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Primer moviment de la Unió Europea per establir contacte amb les noves autoritats de Síria després de la caiguda de l'Assad. Avui ha viatjat a Damasc un diplomàtic per fer el contacte. La diplomàcia europea es manté, però, de moment cauta, davant un escenari que veuen encara molt incert i amb l'interrogant sobre si el nou govern protegirà les minories i pacificarà el país. És aviat encara per fer nous passos, avisava l'alta representant Kaya Kallas, que reuneix avui els ministres d'Afers Estrangers dels 27.
For us, it's not only the words...
Per nosaltres no són només les paraules, sinó que volem també que les accions vagin en la direcció correcta. No només el que diuen, sinó també el que fan. Penso que les pròximes setmanes i mesos mostraran si es va en la direcció correcta i llavors estarem oberts a discutir pròxims passos.
Cal es presideix avui com a cap de la diplomàcia la primera reunió dels 27 en una trobada que ha servit per aprovar noves sancions contra Rússia, el 15è paquet amb represàlies a la Xina i Corea del Nord pel suport al Kremlin i a una cinquantena de vaixells de països tercers que ajuden Moscou a mantenir el comerç vetat del petroli. Estan sobre la taula també sancions a Geòrgia contra el partit prorrus governant per la deriva antieuropea, però no hi ha encara consens dels 27.
I encara una informació internacional més. A Alemanya, si no hi ha cap sorpresa de darrera hora, el govern del socialdemòcrata Olaf Scholz caurà aquesta tarda en una votació de confiança a la cambra baixa del Parlament. D'aquesta manera es desencadenarà el procés constitucional que portarà a unes eleccions anticipades. El canceller ja ha demanat el vot des del mateix Bundestag. Oriol Serra, a Berlín, bon dia.
Bon dia. Olaf Scholz s'ha dirigit al Parlament Federal Alemany amb un discurs del tot electoralista. Scholz ha aprofitat els seus minuts en el que podria ser el seu darrer discurs al Bundestag com a canceller per a defensar la seva política, per atacar el principal partit de l'oposició, la Unió Cristiano-Demòcrata, i per a fer campanya electoral.
Sí, ho dic molt conscientment, retallada de pensions. Això és precisament el que alguns dels aquí presents tenen planejat. Segons el programa electoral de la CDU, l'esperança de vida i l'edat de jubilació han d'anar acoplades. Parlant clar, això significa treballar fins als 70 anys o més enllà.
Precisament, la CDU ha estat el partit que ha obert el torn de rèpliques. Ho ha fet amb un atac frontal contra el govern sortint. El debat, que es preveu que s'allargui dues hores abans no arribi la votació sobre la qüestió de confiança, el tràmit que permetrà Olaf Scholz dissoldre el Parlament Federal i convocar oficialment eleccions anticipades el 23 de febrer. Es preveu que Scholz perdrà la moció perquè només els seus propis diputats votaran al seu favor. Aquesta és la sisena vegada a la història de la República Federal d'Alemanya que un canceller fa ús de la moció de confiança, una eina prevista a la Constitució per evitar situacions de bloqueig parlamentari com les que es van viure constantment a la República de Weimar i que van desembocar en l'ascens dels nazis.
Pagesos i ramaders catalans i de la resta de l'Estat s'han manifestat avui a Madrid contra l'acord de la Unió Europea en Mercosur. En cas d'aprovar-se el pacte, s'eliminarien els aranzels entre Europa, l'Argentina, el Brasil, el Paraguai o l'Uruguai. Seria la zona lliure d'aranzels més gran del món. Madrid, Toni Fortesa.
El camp català i espanyol assegura que el pacte fomenta la competència deslleial, ja que els països del Mercosur no tenen una activitat tan regulada com l'europea. Escoltem Joan Carles Massot, de Joves Agricultors i Ramaders Catalans, Ricard Gòdia, de Soprovac Catalunya, i Roser Serret, ramadera.
Les condicions de producció d'aquests països tercers són molt diferents a les que fem nosaltres. Llavors ens preocupa sobretot la seguretat alimentària. Els productors europeus ens han hagut de fer un esforç molt important per adaptar-nos a aquestes normatives.
En algun d'aquests països és un 32% més barat produir un quilo de carn que el que produïm nosaltres, perquè ells no tenen aquestes normatives i no tenen aquestes exigències.
Volem renunciar a aquesta qualitat de producte? És que, clar, aquest és el tema. Si per una banda volem producte barat i per l'altra volem una qualitat.
Els manifestants demanen que tots els productes que entrin de fora d'Europa s'equiparin als estàndards de producció europeus. Els defensors de l'acord, per la seva banda, asseguren que l'eliminació d'aranzels beneficiaria sectors europeus com l'automobilístic, el de les tecnologies de la informació, la xocolata o el vi, entre d'altres.
I des de fa unes setmanes, quan anem a comprar ous al supermercat o a la botiga, podem veure que tenen noves etiquetes per saber de manera més senzilla com s'han criat les gallines, Mireia Sala.
Es compleix d'aquesta manera la nova normativa de la Unió Europea, que segons el sector ens dona informació més fàcil d'entendre sobre què estem comprant. Els ous es classifiquen segons el model de producció i les etiquetes han d'especificar si són ous de gallines criades en gàbies condicionades, ous de gallines soltes al galliner o ous de producció ecològica. Dolors Callís és la vicepresidenta d'Improvo, l'organització interprofessional de l'ou.
S'entén millor el model de producció del que estem parlant. Gallines de terra, sobretot, perquè semblava que les gallines, bueno, estiguessin tirades a terra, no? I les gallines no estan així, sinó que estan en una granja en la que estan soltes, poden moure's lliurement.
Es calcula que al conjunt de l'Estat hi ha unes 1.400 granges de gallines.
Aquestes dates, a finals d'any, quan s'apropa el Nadal, es multipliquen els bízums per pagar regals o dècims de loteria i també augmenten les estafes. Els experts recomanen no fer cap operació sense estar segurs de a qui li paguem i per què paguem, Pilar García.
Els estafadors tenen diverses estratègies per actuar, com ara enviar-nos un missatge suplantant la identitat d'un amic que ens demana que li tornem uns diners d'un bízum que ha fet per error. O el bízum invers, que és una de les estafes més esteses a plataformes de compra-venda, com ara Wallapop o Vinted. Un suposat comprador mostra interès pel producte que hem posat a la venda i proposa fer el pagament a través de bízum, però en comptes d'enviar-nos els diners, ens fa arribar una sol·licitud de pagament pel mateix import. Bruno Pérez és expert en ciberseguretat.
Abans de fer alguna cosa, centrem-nos i verifiquem això que ens està dient. Acabem de llegir-ho tot, no anem amb pressa. El que no podem fer és estar fent gestions de transaccions de venda de productes mentre estem comprant al supermercat.
Aquests són els possibles paranys, Pilar, però si ja hi hem caigut al parany, què podem fer?
Recuperar els diners al moment és impossible perquè no es pot desfer un pagament de bízum. Bruno Pérez aconsella presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra, portant-hi totes les proves possibles.
El missatge que t'han enviat, el telèfon a qui has enviat, quin missatge has rebut, tot el que sigui. Doncs ho agafes, ho entregues, presentes denúncia i aviam si tens sort i es pot invertir l'operació. Però ja et dic que és però que molt complicat.
També cal posar-se en contacte amb el banc i amb Bizum, perquè tenen registrades totes les transaccions.
Pràcticament 2:45 de la tarda. Més de 5.000 pisos protegits de Badia del Vallès estan passant ara al mercat lliure. Habitatges que van costar unes 375.000 pessetes, al canvi uns 2.200 euros, es venen ara a preus de fins a 180.000 euros. Ara mateix són 2:45 de la tarda. L'alcalde de Badia, Josep Martínez, diu que la sortida al mercat d'aquests habitatges i la retirada de l'amiant són una oportunitat perquè la ciutat recuperi l'estigma que l'acompanya. Badia del Vallès, Marta Vallès.
L'alcalde de Badia veu el moment com una gran oportunitat de canvi.
Que l'habitatge sigui un pol d'atracció per diferents famílies de l'àrea metropolitana i del Vallès. Som el nucli urbà més proper a la Universitat Autònoma de Barcelona i volem ser districte universitari. Volem que els estudiants de l'Autònoma baixin a Badia i es arrelin al municipi. Ho encaixem com una oportunitat perquè els perfils poblacionals siguin totalment diferents.
Cal invertir en els pisos que ara surten al mercat lliure.
Farem una retirada de l'amiant i, per tant, el valor d'aquell habitatge serà major. El veïnat s'està acollint també a fons europeus, sobretot per eliminar elements negatius que apareix a la ITE.
Des de l'Associació per un Habitatge Digne de Badia, Susana Duarte diu que els propietaris sortiran guanyant, però que els bancs també se n'aprofiten.
Yo los he visto hasta por 160 a 180 mil euros. Mi padre lo compró hace 47 años por 375 mil pesetas. Es una amiga que tuvo que dar el piso en dación. El otro día la llamaron para vendérselo por 70 mil euros. Y a los dos días la llamaron diciéndole que ya no se lo vendían, que ahora se esperarán al año que viene.
Els que també patiran pujades seran els que viuen actualment de lloguer.
I una cosa més abans de la publicitat. Per primera vegada a nivell internacional s'han estudiat unes pedres de pedregada amb un tac, com el que ens fan a les persones quan anem al metge. Ho han fet investigadors catalans amb les grans pedres que van caure a la Bisbal d'Empordà l'any 2022. Hi ha molt d'interès per tenir-ne més informació perquè recordareu que la pedregada de la Bisbal va causar la mort d'una nena de 20 mesos. Girona, Núria Pereira.
Hola, bon dia. El TAC ha permès tenir una visió sense precedents de l'estructura interna de les pedres i aprendre com es formen. Sorprèn que, encara que tinguin forma d'esfera, creixen de forma irregular i que el nucli no sempre està al centre. Una de les investigadores, Carme Farnells, ens explica que, parlant amb uns amics odontòlegs, se'ls va ocórrer fer un TAC a les pedres com es fa a les dents.
Amb el TAC, el que vam poder veure és tota la part interior de la pedra, com mai s'havia vist, perquè fins ara els americans, que sempre són els que van un pas endavant respecte nostre, o dos o tres, el que feien ells era tallar la part del mig de la pedra i a partir d'aquí analitzar-la.
Els científics del Servei Meteorològic de Catalunya i de la Universitat de Barcelona han publicat el resultat a la revista Frontiers in Environmental Science. Entendre com es formen permetrà entendre millor les tempestes i millorar la predicció i, per tant, en la prevenció per protegir les persones i els béns materials.
Passant gairebé 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia. Ocasión luz.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucant ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Catalunya migdia.
La paraula Dana és el neologisme d'aquest any 2024. Ha estat l'escollida entre les 10 candidates proposades, Marta Vives.
Més de 10.000 persones han participat en la tria de la nova paraula i d'aquestes, 2.200, un 21,4% han votat per Dana, que ha resultat ser la guanyadora. Dana, que significa depressió aïllada a nivells alts. S'ha imposat a d'altres paraules també molt lligades a l'actualitat, com fentanil o transició energètica, però també d'altres que fan referència a realitats socials cada vegada més presents, com no binari, no binària o cancel·lar, que han estat els mots que han quedat en segona i tercera posició. També hi eren candidates transitar, no en sentit o minissèrie. La votació és una iniciativa de l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra, l'Institut d'Estudis Catalans, el TermCat i el 3CAT, que va començar fa 10 anys per promoure l'interès a la llengua catalana. Ara, la secció filològica de l'IEC es compromet a estudiar el neologisme guanyador, és a dir, Dana, i mirar d'incorporar-lo en el diccionari normatiu.
Doncs tenim pendents, a veure si entra o no al diccionari. Per cert, aquesta setmana s'estrena en plataformes el que, per molts, és el millor documental de l'any. Aquest divendres arriba a Filmin No Other Land, una producció palestina sobre l'ocupació israeliana de Cisjordània que s'han dut múltiples premis, Marc Garriga.
No Other Land ja és el millor documental de l'any per l'Acadèmia del Cinema Europeu i per diverses associacions de crítics nord-americans, de manera que camina amb pas ferm cap als Oscars. El film narra l'erradicació sistemàtica del poble palestí dels seus territoris, però amb una confrontació de parers necessària entre tots dos bàndols per entendre el seu posicionament. A Netflix s'estrena, d'altra banda, una pel·lícula sobre la Segona Guerra Mundial i el paper d'un batalló heroic de dones negres que van aconseguir repartir el correu entre les tropes nord-americanes desplegades a Europa i les seves famílies. Es titula 6888 i la protagonitza Kerry Washington, coneguda per la sèrie Scandal.
I no deixem de parlar d'estrenes. Perquè, Marc, quines són les sèries d'estrena més destacades d'aquesta setmana?
Doncs comencem amb aquesta The Listeners, una sèrie britànica provocadora i terrorífica sobre una dona que sent uns sorolls que no sent ningú més, en principi. Arriba a Filmin demà mateix. A Disney Plus arriba la divertida comèdia English Teacher sobre un professor homosexual fiscalitzat per la direcció. Tornen Los Magos de Waverly Place per als nostàlgics i s'estrena una nova temporada de Què passaria si sobre un univers Marvel alternatiu. Apple TV Plus porta l'esperadíssima segona temporada de l'intrigant Separación i, finalment, Prime Video cita els fans de Justice, el duet francès de música electrònica, dimecres a les 9 del vespre per veure en directe el seu concert a París.
I atenció ara, si sou amants d'anar a festivals de música. Nova organització pels esdeveniments musicals que es fan al Fòrum, que es faran a partir del 2026, de fet. Només n'hi podrà haver un màxim de 30 dies l'any. I d'aquests, només la meitat podran anar més enllà de les 11 de la nit, Valeria Obareda.
Un nou pla per festivals i concerts al Fòrum que vol minimitzar els problemes de convivència a la zona. El resumeix el regidor de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament, Xavier Mercè.
Limitar el nombre de concerts en el Fòrum d'activitats musicals a 30 dies màxims, dels quals 15 dies pot ser més enllà de les 23 hores i 15 dies abans de les 23 hores, amb alguns requeriments afegits, que és que els divendres s'ha d'acabar sempre a la una màxim, perquè el metro acaba a les dues i per facilitar la mobilitat, que no poden haver dos caps de setmana seguits en cap cas.
Els dissabtes sí que es permetrà sobrepassar aquest límit horari. El Cruïlla i el Primavera Sound, de moment, no estan afectats per la nova regulació perquè depenen d'adjudicacions ja concedides. No s'hi afegiran fins al 2027. Aquest nou pla, segons Mercè, té com a objectiu principal millorar la convivència amb els veïns de la zona.
Amb els temes de mobilitat, temes de seguretat, temes de com encaixem la sortida de la gent, que és part del problema, una adequació en els horaris del metro, etc. Ens sembla que limiten raonablement els inconvenients.
Reconeix, però, i assumeix que hi haurà qui consideri que encara es queda coix.
I una cosa més abans dels esports. Des de fa una setmana ja es pot trobar a les llibreries Zeus, un manga basat en la història real del gimnasta francès Peterson Zeus. És una història de superació perquè la modalitat esportiva que ell ha escollit, la gimnàstica rítmica, s'acostuma a associar a les dones. Però és el que ell volia fer i ho aconsegueix amb èxit, Valeria Obareda.
En recorda la història del ballarí del nord d'Anglaterra, Billy Elliot. De fet, segons ens ha explicat l'il·lustrador Carlos Moreno, autor dels dibuixos, així és com l'anomenen a França.
Li diuen al Billy Elliot. El Billy Elliot, francès de la gimnàstica rítmica. Ell sí que a França, i el món de la gimnàstica rítmica és molt famós perquè ha guanyat premis i és pioner, no, en això de la gimnàstica rítmica, i ha sortit a molts mitjans de comunicació i a tele i a França, i li diuen al Billy Elliot francès.
I com Billy Elliot aconsegueix el seu objectiu, tot i que ho té tot en contra.
Primer, gimnàstica rítmica masculina que passa normalment l'inrevés, no? Després, és gay, negre, no té pare. Ja quan aconsegueixes conèixer la gimnàstica rítmica, descobreixes que ets molt baixet, massa musculós i tens els peus fatal per fer gimnàstica rítmica. Era un combo de tot en contra.
Tot i ser una editorial francesa la que impulsa la història, l'ha editat primer aquí Norma Editorial per aprofitar l'empenta del manga a Barcelona. De moment se n'ha fet una primera part i més endavant n'hi haurà dues més.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme per la lesió de Lamine Yamal.
S'ha tornat a lesionar el turmell dret i Lamine no jugarà dissabte amb l'Atlètic de Madrid.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Lamine Yamal s'ha lesionat. Ahir el van haver de substituir a la segona part per unes molèsties al turmell i les proves d'aquest matí han confirmat que s'ha tornat a lesionar el turmell dret, que el va tenir 3 setmanes aturat de baixa el mes de novembre. Què té ara, Ramon Salmurri?
Doncs mira, un esquinç, segons ha informat el Barça, de primer grau al lligament tibioperoneal de la cama dreta. Fins aquí serien bones notícies, però estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa i, per tant, es perd el partit contra l'Atlètic de Madrid d'aquest dissabte. També és veritat que el calendari, més enllà d'un partit concret com el de l'Atlètic de Madrid, ofereix cert espai per recuperar el turmell. El 4 de gener, d'aquí a 3 setmanes, contra el Barbastre, el Barça té partit a la Copa i el dia 8, 4 dies després, semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic. Per aquesta lesió de Lamine té un interrogant afegit. El com. Ahir es va lesionar els primers compassos de partit, fins i tot va arribar a demanar el canvi, però amb l'escalfor del moment i les converses del descans, es va decidir que continués sobre el terreny de joc. Va acabar sent substituït a falta d'un quart d'hora, tot i que ja se'l va veure incòmode des d'aquesta primera topada. Avui, el club ha comunicat aquestes 3-4 setmanes de baixa.
La lesió de Lamine que va arribar en una altra mala nit del Barça. Ahir, Salmurri, l'equip va ser incapaç de remuntar-li el partit a un Leganés que arribava pràcticament en zona de descens a Montjuïc.
I continua la mala ratxa al campionat de Lliga, desfet a casa contra el Leganés i ja són 5 punts de 18 possibles. Una victòria, dos empats i tres derrotes. La pitjor ratxa en Lliga des de l'època de Ronald Koeman a la banqueta. El Barça és líder i ben situat a la Champions, per posar-hi context. Però la dinàmica de l'equip és molt dolenta. Sense anar més lluny, ahir el Leganés s'avança amb un gol als 4 minuts de joc.
Tenemos que entrar mejor al partido. Cuando un equipo así te marca un gol fuera de casa, ellos meten mucha gente atrás y bueno, creo que hemos tenido ocasiones. Es verdad que nos ha faltado esa chispa. No creo que haya sido por no intentarlo, pero tenemos que tener más claridad de cara a gol si queremos ganar los partidos. Y creo que en Liga pues tenemos que mejorar. Llevamos una mala racha en Liga y tenemos que salir igual que en Champions a comérnoslo.
Fixa't, Laia, que Pedri posa l'accent en Lliga, perquè va reconèixer el migcampista canari, que a més segurament va ser un dels millors, si no el millor futbolista del Barça. Ahir que en Champions l'equip té un altre to, però en qualsevol cas és un partit que deixa molts dubtes. El Barça va tenir ocasions per poder capgirar el marcador, sobretot a la primera meitat, on Dimitrovic, el porter del Leganés, va ser el millor del partit, però això és tan evident com que l'atac posicional és un deute pendent, incapaç de generar perill contra un bloc baix en tota la segona meitat.
Sí, un partit que jo crec que hauríem de sortir amb els 3 punts. Hem tingut moltes ocasions, no hem sabut finalitzar ràpid el partit, però bueno, hem d'aprendre dels errors i hem de continuar.
La nota positiva per Valde i els seus companys és que, malgrat aquest sotrac, el gran inici de l'equip li permet encara ser líder del campionat de Lliga. 38 punts, els mateixos que l'Atlètic de Madrid i un més que el Madrid. Això sí, els blaugranes tenen un partit més jugat. I dissabte, a les 9 del vespre, a Montjuïc, partit contra l'Atlètic de Madrid.
I del masculí al femení, amb una situació diferent. És setmana important per al Barça a la Champions. Dimecres les blaugranes reben el Manchester City, el Lluís Companys. És l'únic equip que les ha guanyat aquesta temporada i amb qui es juguen quedar primeres de grup. I avui, al Tot Costa, obrim aquesta important setmana amb una entrevista amb la capitana, amb Alexia Putella Rubilà.
Una Alexia que assegura que està al 100% físicament pel partit contra el City. Recordem que s'ha perdut els dos últims partits per unes petites molèsties musculars. La capitana reconeix que al vestidor hi ha moltíssimes ganes de jugar contra les angleses i de mostrar una millor imatge de la que va donar l'equip a Manchester en el primer partit europeu d'aquest any. De fet, Alexia creu que aquella derrota va ser un cop d'atenció per a l'equip, un primer avís de quina seria l'exigència aquest any en la competició europea. A nivell personal, Laia, va molt la pena sentir el que explica Alexia en aquesta entrevista en què confessa que ara mateix se sent millor que abans de trencar-se els encreuats. I diria que per primera vegada reconeix que en el transcurs de la negociació per la seva renovació va notar dubtes al club sobre si ella tornaria al seu millor nivell o no.
En el moment, doncs, costa entendre que es dubti, jo com a primera persona, però ara, amb una mica de perspectiva o des de fora, entenc que doncs hi hagués aquestes dubtes de tornar al nivell, tindrà un rol important, no el tindrà... Llavors, bueno, doncs són dubtes que potser van sorgint mentre jo estic lesionada, que tampoc puc demostrar si això serà així o no.
Alexia explica que una de les persones clau en el procés de renovació és l'actual entrenador, Pere Romeu, que li va mostrar la seva màxima confiança. I parlant d'entrenadors, de Giraldez, concretament, sabrem com va viure la jugadora la seva suplència en el tram final i decisiu de la temporada passada, inclosa la final de Bilbao, que finalment sentencia amb un gol. L'entrevista a la primera hora del Tot Costa.
I després de la pausa...
Un final més maco que aquest era impossible, acabar la selecció...
Amb la retirada de Laura Ester del waterpolo amb un palmarès espectacular.
Catalunya migdia.
Nit de pau. Dia sensiva. Només avui, a MediaMarkt, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. A la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
Qui vol menjar bé, compra als mercats de Barcelona.
Qui vol triar, i troba tot allò que busca.
Qui vol cuinar bé, escolta els consells, les receptes i els trucs dels venedors.
Qui sap el que vol, torna al mercat.
Mercats de Barcelona. Frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ho sentíem abans de la pausa. Retira una de les millors jugadores de waterpolo, la portera Laura Ester, amb un palmarès increïble, sent vigent campiona olímpica i múltiple medallista mundial, entre altres títols, ha anunciat avui que es retira. Ho ha fet al Car de Sant Cugat, on s'ha passat moltes hores, i a més, Pau Ros l'hem vist visiblement emocionada.
La jugadora barcelonina de 34 anys plegarà final de temporada del waterpolo professional després d'haver-ho guanyat tot a nivell d'equips i de selecció. Després de la medalla d'or aconseguida als Jocs Olímpics de París, Laura Ester no veu millor moment per penjar el casquet.
No podría haber soñado mejor final que este. Mi último partido con la selección ha acabado con un oro olímpico. Y mi última temporada acabará en el Club Esportiu Mediterrani, mi casa, donde aprendí ya no solo a jugar a waterpolo y a conocer el deporte que ha ocupado más de 20 años de mi vida, sino donde no aprendí a no ahogarme en la piscina, ya que nadar, podríamos decir que nunca aprendí a nadar del todo bien.
14 medalles internacionals omplen el palmarès de seleccions, entre les quals destaquen una medalla d'or i dues de plata als Jocs Olímpics, un or mundial i tres europeus, més enllà de les nombroses participacions en Jocs Olímpics mundials i europeus. Amb el Club Natació Sabadell, Laura Ester ha guanyat 7 Champions, 4 Supercopes d'Europa, 12 Lligues i 11 Copes de la Reina, entre molts altres títols. Així ho valorava.
Crec que no es pot demanar més. Puc guanyar, gràcies a les companyes, tot tant a nivell de club com de selecció. Per tant, no puc dir res negatiu.
Ara la jugadora passarà els seus últims dies com a waterpolista professional al Club Esportiu Mediterrani, el club de Sants on es va formar. Així doncs, Laura Ester marxa convençuda que el futur del waterpolo està en bones mans.
En bàsquet, a la Lliga ACB, la situació del Barça segueix sent preocupant. Ahir, nova derrota blaugrana que deixa l'equip vuitè a la Lliga i Ernest Macià perilla la Copa.
A veure, a hores d'ara ningú pensa que el Barça no serà un dels 8 primers de Lliga quan acabi la primera volta. Es queden 6 partits perquè aquesta primera volta acabi. Això sí, i hem de dir que a hores d'ara, 16 de desembre, el Barça ara mateix és 8è. Escoltarem Àlex Abrines després de la dolorosa derrota ahir, on van arribar a encaixar més de 30 punts en un quart, el tercer, a la pista del Saragossa.
Respecte per a aquesta samarreta, l'hem de tenir, crec que començant per mi, crec que tots hem de respectar més aquest club, i després ja podrem parlar d'altres coses, no? I, bueno, és un toc d'atenció. Com he dit, jo el primer, com a capità, crec que sóc un dels màxims responsables i després cada un dels jugadors, del primer a l'últim.
Per ser un dels 8 millors de la Lliga CB, per anar a la Copa al Barça, li queden a casa 3 partits, en teoria, que pot guanyar. Andorra, Penya i Bilbao a casa. Hem de dir que en la situació que està el Barça, qualsevol equip pot guanyar el Barça, evidentment, però a priori el Barça hauria de ser superior a aquests equips. A fora, en canvi, li queda el Madrid, el Gran Canària, que és cinquè, i llavors li queda un partit contra el Girona, que en teoria és el cué, però avui presentarà nou entrenador i és un equip que en teoria ha d'anar cap amunt. Justament aquesta tarda parlarà Joan Peñarroya, sabrem com està vivint un dels pitjors moments al Barça d'aquests últims 4 anys, i tot això la prèvia del retorn de Saras demà.
D'un-hi-do, els dies que ens esperen al Barça de bàsquet. Ara ho deies, fitxatges també avui al Girona i a la Penya, Ernest, però destaca el del Girona perquè presenta el nou entrenador.
I aquest nou entrenador ha estat 14 anys a un mateix equip, a l'Obradoiro. És Moncho Fernández, per tant, és una aposta diferent perquè se'l reconeix per ser un entrenador que fa jugar diferent als seus equips, de manera complexa, però alhora molt interessant, i caldrà veure com aquests jugadors que té el Girona assumeixen, diguem-ne, l'acadèmia de Moncho Fernández. Serà interessant veure-ho tot plegat després que el Girona tornés a perdre, i clarament la destitució ahir de Fotis Katsikaris, cué, sol, únic equip amb només 2 victòries, i la Penya. Em deies que ha fet un fitxatge, doncs sí, un altre jugador de perímetre, un altre escorta, Mille Oni, 27 anys, ha jugat als Utah Jazz de la NBA, 80 partits, potència i versatilitat.
Farem una pausa i quan tornem reprenem el futbol i parlem de la crisi del Manchester City.
Catalunya migdia.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Torna al Festival de Valsos i Danses de l'Orquestra Simfònica del Vallès per tancar l'any a ritme de valsos i polques vianesos, així com d'altres festes musicals.
Dissabte 21 de desembre al Palau de la Música Catalana i gira de concerts per Terrassa, Lleida, Girona, Rubí, Puigcerdà, Reus, Santa Cristina d'Aro, Sabadell, Vic i Sant Boi de Llobregat.
Entrades a osvallès.com.
Ja tens el xai de Nadal? Perquè ara al Corte Inglés, si compres dues cuixes de xai de llet, te n'emportes tres. En compres dues i te n'emportes tres. I el mateix en tots els envasos de Ferrarini, el litre d'oli d'oliva Carbonell i en milers de productes més. En compres tres i en pagues dos. En compres tres i en pagues dos.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
A l'alcalde li agrada molt posar llumetes.
A tu qui paga?
No, alcalde.
Pues ja està, tio. I això d'aquí?
Això també són llumetes.
Llumetes. Clar. Oh, carai, són leds, això, eh? De nit? Aquest poble ha de ser espectacular, no?
En Ulles, a l'Alt Camp, Quim Masferrer troba llum a la foscor.
Si París és la ciutat de la llum, Nulles és el poble de les llumetes. Corri!
El Foraster, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
Corri!
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Doncs en futbol hem parlat de la derrota del Barça a la Lliga i amb el Leganés, però el Girona també va perdre al camp del Mallorca, segona derrota consecutiva a la Lliga. Ara els gironins són a la meitat de la classificació i l'Espanyol va empatar 0 a casa amb l'Osasuna i segueix en zona de descens amb 16 punts a un punt de la salvació que marca l'Alavés. I relacionat amb el futbol espanyol, s'han fet avui les eleccions a la Federació Espanyola i el guanyador ha estat Rafael Louzán, president de la Federació Territorial Gallega, que ha aconseguit la majoria absoluta a la primera votació de l'Assemblea General. I a nivell internacional, el focus segueix estant en el City. Els de Pep Guardiola segueixen immersos en la seva particular crisi després que Marcos García perdessin el derbi contra el United.
Una victòria en 11 partits, és a dir, el sotrac del City han agafat de dimensió ja, com dius, de crisi. Ahir guanyava contra el United 1-0 i en dos minuts finals desastrosos. El United va donar la volta 1-2. Guardiola deia que era culpa seva perquè no troba solucions i Bernardo Silva justament no apunta a la banqueta. En declaracions Sky Sports apunta als jugadors.
Si al minut 87 de partit, en un derbi, vas guanyant 1-0, córner per tu, i la jugada acaba a la teva àrea i fas un penal, amic meu, si prens aquesta mena de decisions estúpides a 3 o 4 minuts del final, mereixes pagar per elles.
Doncs sí, amic meu, a Manchester ja comencen a disparar rumors i parlen de possibles fitxatges al mercat d'hivern. Haurem d'estar atents. Martín Zubimendi o Bruno Guimarães ja sonen.
Soler ja planifica la propera temporada en què tornarà a disputar la Volta a Catalunya, el Tour de França i la Vuelta. El ciclista català recorda la victòria als Llacs de Covadonga com un dels moments més destacats d'aquest 2024. Isaac Vilalta.
Doncs sí, feia molt temps que el de Vilanova no guanyava i els Llacs de Covadonga en una etapa de la Vuelta va aconseguir una gran victòria guanyant en solitari. En una entrevista al Tot Gira, Marc Soler recorda que guanyar és molt difícil per algú que, com ell, ha de treballar sempre pels seus companys.
A vegades pues, tens les oportunitats a la Vuelta d'anar amb una mica més de llibertat, que jo crec que aquest any, bueno, aquest 2025 en aquest sentit s'ha acabat, perquè crec que batalla la Vuelta. Llavors aquests altres anys pues, aprofitar aquestes fugues, aquestes etapes per poder estar pues, guanyant o intentant guanyar aquestes etapes.
El 2025 Marc Soler començarà segurament a Austràlia i disputarà la Volta, la Itzúlia, el Dauphiné, el Tour i la Vuelta. Avui, per cert, s'ha fet oficial que un bon amic seu, Aleix Espargaró, fitxa per l'equip Lidl Trek com a ambaixador. Espargaró acompanyarà l'equip ciclista en alguns esdeveniments que no s'han detallat.
Great
Alison Walsh. She comes up now and she heads towards another world record. Will this be world record number 7 individually for Walsh? It is.
Ja ho sentiu, es diu Gretchen Walsh, la nedadora nord-americana de només 21 anys. És, sens dubte, el personatge esportiu del cap de setmana i ens el tria, ens el presenta i ens l'acosta l'Eudald Serra.
Gretchen Walsh, de 21 anys, no només s'ha coronat aquest cap de setmana com la reina dels Mundials de Natació en Piscina Curta de Budapest, sinó que ha aconseguit el que mai havia assolit fins ara cap nedador o nedadora en una competició d'aquesta mena. Ha batut 11 rècords mundials, 9 d'individuals i 2 més en proves de relleus. Això li ha suposat també guanyar fins a 9 medalles d'or en aquest Mundial i embutxacar-se prop de $300,000 en premis, sobretot pels nous rècords establerts. Gretchen Walsh, d'aquesta manera, ha aconseguit explotar definitivament tot el talent que deien que ja tenia com a nedadora després que fos considerada fa uns 8 anys enrere la gran promesa de la natació nord-americana, al debutar amb només 13 anys en uns trials de classificació pels Jocs de Rio del 2016. Més tard, es va veure superada per altres nedadores i als Estats Units, fins i tot, es va arribar a comentar que no arribaria mai a dalt de tot. L'any passat, a París, ja va guanyar 2 medalles d'or i 2 més de plata, totes en proves de relleu. I aquests darrers dies, a Budapest, ha fet el gran salt amb 11 rècords del món i 9 medalles d'or, que ara mateix semblen insuperables.
Doncs aquest és el personatge del cap de setmana que ha triat l'Eudald Serra, però en tenim un altre, és Carles Coll, que aquesta tarda, a partir de 8:15, és l'hora que està previst que aterri a Catalunya, és el flamant campió mundial en piscina curta als 200 braça, i el sentirem al tot costa a partir de les 7, bé, a partir de quan aterri a Barcelona, el sentirem al tot costa. I acabem de repassar altres informacions del dia amb el Marcos. Comencem per l'handbol comencem per l'handbol, sí?
Doncs sí, comencem per l'handbol. Tenim 9 jugadors catalans convocats amb Espanya per al Mundial d'handbol: Aleix Gómez, Dani Fernández, Petar i Jorge Chicusa, i en terra feta, Jan Gurri, Víctor Romero i en Barrufet i Ferran Castiño. Aquests són els que inclouen en una llista on també hi ha el porter blaugrana, Gonzalo Pérez de Vargas. Dels 19 convocats, Rivera, que és el seleccionador, n'ha de descartar un. Això sí, la selecció espanyola disputarà primer un torneig internacional a Castelló entre el 8 i l'11 de gener, que serveix de preparació al Mundial que es disputa entre Dinamarca, Croàcia i Noruega del 14 al 2 de febrer.
Comencem i acabem amb la informació de l'handbol. Fins aquí la informació esportiva. Aquesta tarda a les 7 al Tot Costa, entrevista amb Alexia Putellas. Ara seguim aquí, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.